Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació, us oferim el cant de la Salve, a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Salve.
Us hem ofert el cant de la Salve a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
La causa de la dignitat humana. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana assenyalem la difamació, amenaces, tortura i fins i tot assassinats a què són sotmesos els activistes socials, segons denuncia Frontline Defenders. Segons aquesta organització de drets humans, el 2018 van ser assassinats 321 activistes socials, d'ells 128 a Colòmbia.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. Hi ha un destí que quan el visquis et costarà marxar-ne. Del 16 al 24 d'agost, vine al Perú amb el Club Més Amics. Lima, Cusco, Puno, el Machu Picchu, la Vall Sagrada dels Incas, el llac Titicaca. Del 16 al 24 d'agost, al Perú amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Rifferra Café. Empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifferra Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Ràdio Estel.
BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balmes 171 de Barcelona. ABMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias.
Molt bona tarda, sigueu molt benvinguts a un nou programa de Més enllà de la parròquia, una nova edició a Ràdio Estel, com sempre, amb l'equip habitual, avui amb Xavi Aguilar a les tecles del so, amb Virgínia Espadaler, responsable de producció, i en servidor, Joan Trias. Un programa, com sabeu, que volem tractar la justícia social, la solidaritat, en definitiva, anar més enllà de la parròquia, com es diu el mateix programa. Avui parlarem amb Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau de Barcelona, però abans marxarem cap a la parròquia La Verge de la Pau de Barcelona. En parlarem amb en Joaquim Elles, membre del Consell Parroquial d'aquesta parròquia.
A Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
Doncs com dèiem a l'inici del programa, que viatgem ben a prop d'aquests estudis. De fet, a la parròquia La Verge de la Pau de Barcelona. En parlem amb un membre del Consell Parroquial, senyor Joaquim Bisbal. Molt bona tarda, què tal?
Bona tarda.
Quina és la història d'aquesta parròquia de La Verge de la Pau?
La història d'aquesta parròquia és perfectament acotable en el temps. No és de... És una parròquia que l'any que ve, precisament, es complirà el 75 aniversari de la seva creació, per tant, en la història de la humanitat i en la història...
Història recent, diguem-ne.
És una història perfectament recent i vinculada, precisament, com ens podem imaginar per aquesta data, en els fets que va viure Europa i Espanya en el darrer, la darrera meitat del segle XX. Es va crear en l'any 1945, per bé que la creació del que és el temple de la Verge de la Pau, que molts coneixereu, no es va fer fins a l'any 1953, quan es va posar la primera pedra, quan era arcabisbe de Barcelona en Gregorio, el doctor Gregorio Marañón. És una parròquia que està situada a la plaça Ferran Casablanques, que és una plaça que hi ha al costat just del carrer Ganduixer, el qual vol dir que és una parròquia que està situada en un barri benestant, un barri molt benestant, des de potser un dels barris més benestants de Barcelona. I, en conseqüència, la singularitat d'aquesta parròquia ve lligada a aquesta circumstància social claríssima, i també amb un barri amb una activitat, diria, intel·lectual i amb una activitat política molt significada al llarg de tots aquests anys, perquè en la parròquia hi ha gent gairebé, efectivament, de totes les orientacions polítiques, però és una parròquia en la qual han tingut i tenen una activitat, i han tingut una activitat molt, molt, molt important, gent molt vinculada, persones molt vinculats en orientacions molt nacionalistes de Catalunya. I és una parròquia més que ha vingut marcada per un rector que em sembla que és conegut d'aquesta casa, que era el doctor Manel Claret, que havia sigut responsable de la pastoral familiar al bisbat de Barcelona fins a la seva mort l'any passat, i que va estar en la parròquia pràcticament 30 anys, el qual li ha donat un segell, una marca molt, molt, molt singular en aquesta parròquia, i el lideratge que ell ha establert i la feina que ell ha fet en aquesta parròquia, i la projecció que ha tingut aquesta parròquia en tota la diòcesi de Barcelona ha sigut molt gran. Nosaltres hem tingut, és una expressió que no m'agrada dir, no m'agrada, per bé que ha tingut un pastor molt actiu, per bé que era un pastor que anava al costat, que no anava al davant, era un pastor que guiava, que estimulava, que donava sempre idees i coses a fer. I atès la seva responsabilitat amb la pastoral familiar, la parròquia, una de les coses que ha tingut sempre com a objectiu i activitat a fer, era l'acompanyament en l'activitat a la família, la preocupació per la pastoral familiar, en definitiva. No? La pèrdua, no sobtada, perquè va ser després d'una llarga malaltia, però la pèrdua del doctor Manel Claret. Ara estem en una nova etapa que tots estem ajudant per a descobrir unes altres maneres de fer i de funcionar en la parròquia. Aquesta és en breu síntesi el que ha estat durant aquests... que seran, l'any que ve seran els 75 anys d'aquesta parròquia.
Deixi'm preguntar-li precisament això. Què significa pels parroquians, pels fidels, que arribi un nou rector?
Primer significa sorpresa, perquè, sobretot, quan el canvi és no radical en les persones, però sí és un canvi després de molt de temps. Vol dir ara haver de fer una adaptació. Hem de pensar que algunes de les persones, algunes persones referents a la parròquia, passar la seva vida adulta al començament de la vellesa i gairebé la consolidació de la vellesa amb un altre rector. Per tant, això, que vingui un nou rector, sempre pot crear una certa sorpresa i una necessitat tant del rector com de la parròquia, dels membres de la parròquia, d'ajustar les conductes i ajustar els projectes a les noves necessitats i als nous interessos que pot tenir qualsevol nou rector com a pastor i com a líder d'aquesta col·lectivitat. Per tant, fa molt poc que tenim un nou rector, pràcticament encara no fa l'any, però efectivament és un canvi nou, és un nou repte i un nou context.
Ho dèiem...
que hem de procurar tots adequants, tant el rector ha d'entendre el que hi havia allà, com el que hi ha allà, com els que estem allà hem d'entendre que tenim un nou rector i que, per tant, tenim uns nous paràmetres de referència.
Ho dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, al més enllà de la parròquia. Vostè és membre del Consell Parroquial. Això què significa?
Això significa formar part d'una estructura institucional a les parròquies. Totes les parròquies han de tenir el seu equip de preveres i, a més, han de tenir la presència dels laics. I els laics els institucionalitzem, li donem com a marc institucional això que és el Consell, que és el Consell Parroquial, el Consell Pastoral. Significa, per tant, que és l'àmbit institucional de primera relació que té el rector amb la seva comunitat. I això pot significar moltes coses, en la pràctica, en la realitat, per l'experiència que en tenim. Pot significar moltes coses. Que qui marca el funcionament del Consell Pastoral és el rector, i que, per tant, el Consell Pastoral és una cohort que segueix i entusiasma el que digui el rector, o que el Consell Pastoral assumeix la responsabilitat que tenen com a laics o que tenim com a laics la presència a la parròquia. I que aquesta és una responsabilitat que convindria, i ara ja no parlo de l'experiència directa, no? Sinó una reflexió més general, si m'ho permeteu, que és l'oportunitat que tenen els laics d'estar presents i de marcar també el ritme i el funcionament de les parròquies. Perquè jo crec que un dels problemes més greus que tenim en la crisi de les parròquies, que és indiscutible, ho ha reconegut el propi bisbat i els arxiprestats, etc., és que la posició dels laics és una posició, en moltes ocasions, no m'agradaria dir passiva, però sí d'un seguidisme, d'un no prendre la iniciativa...
Còmode.
Coses que... una posició còmoda, sí, còmoda, i d'acceptar tot allò que el rector digui. Si el rector no diu... El Consell no fa res.
Deixi'm preguntar-li una mica per on anava vostè. Normalment sí que l'Església, i més en els darrers anys, déu-n'hi-do les crítiques que rep. És molt fàcil fer-ho des d'una posició còmoda de la qual estàvem parlant, des d'una posició no implicada?
Si entén bé la pregunta... Jo crec que efectivament tenim una crisi molt general de l'Església aquí a tota Europa. D'altres llocs potser no, però podríem parlar d'altres coses, però per aquí tenim una crisi claríssima. Una crisi que es situa molt en el terreny institucional, que efectivament hi ha moltes coses que no funcionen, hi ha una estructura que no acaba de funcionar, que és excessivament jeràrquica, no, potser no és que no pot ser-ho d'una altra manera, però que sobretot el que hi ha és, em sembla que hi ha una insuficiència en la consciència que han de tenir els laics com a elements actius en el si de l'Església. I això, si m'ho permeteu, vol dir que potser encara no hem construït el cos doctrinal, expreso així d'una forma molt emfàtica, no hem construït el cos doctrinal de què és el que han de fer els laics en el si de l'Església. Els laics són, sembla, en ocasions que siguem exclusivament... Això salvant totes les excepcions, aquí hi ha gent activíssima, hi ha gent que fan coses... Però la posició és, jo com a laic, jo sóc el receptor d'allò que em diuen els preveres i que em diuen... I, per tant, jo em conformo amb escoltar. Uh-huh. Quan crec que ens falta tot un cos de doctrina, alguns dels que hi entenen d'això en parlen d'una teologia del laicat, que situï amb una igualtat els laics i els preveres. I això, si tenim el cos doctrinal ben articulat, el marc institucional dels consells pastorals, etc., canviaria radicalment. En d'altres països, els consells pastorals marquen què han de fer, què s'ha de fer en les parròquies. I en sentit estricte, el rector és un servidor, però en sentit estricte, no en el sentit formal, la declaració d'allò que demana la parròquia.
Deixi'm preguntar-li, doncs, per millorar la vida comunitària, per aquesta implicació, quines activitats s'hi duen a terme a la parròquia de la Verge de la Pau?
Bueno, a la Verge de la Pau jo crec que es dona, així és anunciat, el mateix que es fa pràcticament en totes les parròquies. Uh-huh. A la Verge de la Pau es fa catequesi d'adults, es fa catequesi d'infants, precisament ara que estem en el període de les, tradicionalment, de les primeres comunions, doncs es prepara les comunions. Hi ha alguns elements que tenen una certa originalitat en aquest... Certa, perquè no són exclusius. Uh-huh. La pròpia preparació de la catequesi dels infants és una ocasió òptima per poder permetre que els pares no continuïn, estiguin una estona en lloc d'anar-se'n, en lloc d'alliberar-se i anar-se'n a passejar. És una estona també per poder parlar amb els pares, i per tant ja tenim articulat una certa relació entre els nens que fan la catequesi, els nens i les nenes que fan la catequesi, i el que fan els pares. La catequesi i el que fa referència a la catequesi per la preparació per la primera comunió. Aquí també és l'ocasió també de fer una reflexió. Pràcticament el problema que tenim, com deia abans, el problema que hi ha l'aspecte, les característiques que té la parròquia de la Verge de la Pau, és la mateixa que pràcticament totes les parròquies, que hi ha pocs nens que fan la primera comunió, nens i nenes que fan la primera comunió. Això és així en general, però és que, a més, es dona aquesta particularitat de que la Verge de la Pau està rodejada de molts col·legis, en el qual la primera comunió es fa molt bé, però es fan als col·legis. Uh-huh. Aquest és un element també de reflexió. De les primeres comunions, on s'han de fer? A la parròquia o en el col·legi? Perquè en moltes ocasions la primera comunió és la primera i l'última comunió.
Com atraiem els joves cap a la parròquia?
Els joves cap a la parròquia no és la continuació, perquè a vegades és això. Els joves a la parròquia és una de les coses també molt més difícils de treure. Perquè aquí s'obre també un altre element dels temps que corren, que és l'increment de diverses espiritualitats molt singulars, des de comunió i alliberament, fins als neocatecúmens, fins a... És a dir, organitzacions que et posen un filtre abans d'estar dintre, abans de formar part de l'Església. Això no, aquests moviments dels... aquests que són moviments molt dels joves, aquí sí que hi ha molts joves. Però és un moviment que jo no tinc criteri ni punt. Qui sóc jo per pronunciar-me sobre això. Però sí que em sembla que és posar un segon filtre, o un primer filtre que requereix després d'un segon, per poder formar part de la comunitat de l'Església. I això, per una banda em preocupa, però per l'altra banda veig que, ho veiem tots, que és la forma on venen, efectivament, és on estan situats més els joves.
No sé si d'alguna manera aquesta comoditat de la que em parlava dels laics fa que esperem els joves a la parròquia, per tant, sempre acabo colant la mateixa frase, hem d'anar a buscar els joves més enllà de la parròquia?
Sí, els hem d'anar a buscar, els joves els hem d'anar a buscar. O hem de crear les condicions perquè ells vinguin. I aquí, deixa'm que també faci una cosa que sempre repeteixo darrerament. I aquí ho hem de fer, davant dels problemes institucionals, d'articulació i d'organització que tenen les parròquies, aquí hem de fer amb una idea que no és molt precisa, però que és la que pot permetre fer coses. I és a partir de la idea que el papa francès va dir que les parròquies haurien de ser, frase que a mi m'agrada moltíssim, per la seva potser només m'agrada per la seva plasticitat, però potser que és el que haurien de fer, de ser illes de misericòrdia davant del mar de la indiferència. I això, que és aquesta forma de treure, tu em preguntaves com hem de treure els joves, de reconeixent que la misericòrdia no és una exigència que es vehicula de dalt a baix, sinó d'anar acompanyant, sobretot la misericòrdia en el context d'aquesta globalització de la indiferència. Perquè probablement els joves i els grans pateixen tots aquest punt d'indiferència, de desconeixement, davant de la globalització que ho accentua. I potser si les parròquies fóssim això, que no és fer caritat, també, però no és fer caritat, és de reconèixer que aquest món secular, doncs potser els problemes que tenen els joves en aquest món secular, potser la parròquia acompanyant pot ser un element, un espai de poder veure més enllà del que habitualment fem.
Joaquim Bisbal, membre del Consell Parroquial de la parròquia La Verge de la Pau de Barcelona, moltíssimes gràcies per venir a més enllà de la parròquia i explicar-nos una mica el que fan des de la seva.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Més enllà de la parròquia, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
D'un llit estrany, ell es mira d'una capsa cansada de guardar fotografies. Les mirades dels nens que riuen ben aferrats a una dona amb la fesomia que de segur li és fer. Van arribar les visites. Ella posa la ràdio forta i fa com qui té amigues. El fill gran la trucava, però ara ella no hi sent. La petita amb tanta canalla pensa que necessita més petons i menys pastilles. En veu alta recarta coses i parla amb ell, que l'escolta des de la vall del riu Vermell.
Més enllà de la parròquia, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Doncs avui, a més enllà de la parròquia, que volem parlar d'un projecte, el projecte d'intervenció comunitària intercultural de la Fundació La Caixa. És per això que ens visita als estudis de Ràdio Estel la coordinadora d'aquest projecte, Beatriz Saez. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quin objectiu té aquest projecte d'intervenció comunitària intercultural?
Mira, quan l'obra social de La Caixa decideix en l'any 2010 generar aquest projecte d'intervenció comunitària intercultural, ho fa pensant en que cal impulsar un projecte que tingui uns continguts i específicament una metodologia que facilitin la generació de processos i accions locals que treballin per aquesta convivència amb el tret característic nostre, que és intercultural, i que, per tant, contribueixin a la integració i a la cohesió social, a la millora de la cohesió social. Uh-huh. Aquest seria un primer objectiu. Però en tenim un segon que em sembla important destacar, que ens agradaria, i tenim tota la intenció, en que aquesta metodologia acabi generant una pràctica social innovadora, que tingui impacte estatal, que tingui projecció internacional i que el tret més característic sigui que sigui implementable en qualsevol tipus de territori i en diferents contextos multiculturals.
A qui es dirigeix, per tant, aquest projecte?
Mira, el nostre territori d'intervenció és el barri. I el barri entès no només com un espai físic, geogràfic, delimitat, sinó com un espai emocional, que és compartit per aquelles persones que en ell hi viuen, no? Per tant, el barri és un espai viu, és un espai canviant i és un espai divers. Uh-huh. El treball per la convivència i la cohesió social, segons la metodologia comunitària, i molt ben explicat pel nostre assessor general, en Marco Marchioni, no es pot fer sense el concurs de tres grans protagonistes, que són la pròpia ciutadania, els recursos tècnics que treballen al territori i l'administració municipal, els ajuntaments. De manera que el projecte IFI, Intervenció Comunitària Intercultural, de fet, abans d'arribar a un territori, abans d'aterrar en el barri, ja hem generat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament en concret, l'Ajuntament corresponent, perquè entenem que en un procés comunitari intercultural ha d'haver una corresponsabilitat de l'administració pública, i al mateix temps també generem un conveni de col·laboració amb l'entitat social del barri d'intervenció, uh-huh, que serà l'encarregada, especialment en els primers anys, d'impulsar-lo, d'implementar-lo, de fer les connexions entre persones, recursos, generar espais per compartir, etc, etc.
Em parlaves d'aquesta metodologia comunitària, per tant, en quins àmbits de la comunitat s'hi treballa?
Treballem fonamentalment en tres grans línies, tres grans eixos, en l'educació, en la salut i en les relacions ciutadanes. En l'educació, l'educació comunitària parteix de la base de que allò que és educatiu supera el que és escolar, perquè l'eix educatiu es situa en la comunitat. A l'educació comunitària també tots els agents que intervenen, des dels professionals del món de l'educació, les famílies, l'administració, passen de tenir una estructura vertical a una estructura horitzontal. I aquesta participació que s'empeny des dels processos comunitaris i, en el nostre cas, a més interculturals, també ho fan cap a l'exterior, és a dir, obrir l'escola al barri i que el barri entri dintre de l'escola. Llavors, amb la trajectòria que tenim dels diferents equips d'intervenció, tenim evidències considerables en nombre i en qualitat de que l'educació comunitària genera impactes en la convivència. Perquè les propostes educatives propicien que determinats col·lectius del barri, més minoritaris, més vulnerables, amb menys veu, participin de l'acció educativa, ja no tant només com a participants, com a destinataris finals, sinó des de l'origen de la proposta de l'acció, des del disseny.
Per tant, quines són les principals zones d'actuació d'un projecte com aquest?
Nosaltres ara mateix, el projecte de l'obra social de Caixa, el projecte ICI, estem ja a 36 territoris, que es corresponen a 32 municipis de 13 comunitats autònomes. Estem ja per sobre del 1 milió d'habitants i hem generat sobre unes 14.000 activitats, aproximadament.
I quins professionals hi treballen, en el projecte?
Doncs ara mateix molts. Tenim
moltíssims, perquè déu-n'hi-do tot el que abarca.
Tenim més de 2.000 recursos tècnics, tant de l'administració municipal com de l'administració autonòmica, en aquests àmbits de salut, d'educació, de serveis socials, i, a més, amb la participació de ciutadania organitzada, amb associacions, amb recursos comunitaris, etc.
Fèieu també uns cursos de gestió de la diversitat en l'àmbit de la salut. Quina valoració en fas, aquests cursos?
Mira, des del projecte IFI, sempre, des del primer moment, s'ha tingut molt d'interès amb dos tipus de formacions, o amb formacions que vinculen a col·lectius diferents. Per una banda, la formació dels propis equips IFI. En aquests 36 territoris hi ha, per tant, 36 equips. I, per tant, vetllem molt perquè aquests equips estiguin permanentment, contínuament formats per fer front a una realitat de barris que són diversos i, per tant, tenen certa complexitat. Però, a més, com tenim vocació de sostenibilitat, ens agrada molt generar formacions que capacitin a altres agents d'aquest territori. Per tant, tots aquests cursos de gestió de la diversitat en salut o d'altres formacions que oferim són per agents del territori més enllà dels nostres equips. Són pels tècnics de salut, pels tècnics d'educació, per les infermeres dels CAPs d'atenció primària, perquè aquest personal que és del barri, que treballa pel barri, doncs també tingui una formació completa i potent per fer front a aquesta realitat.
Parlant de l'educació, l'educació en els nens és la clau, com ens comentaves una mica, d'una societat cohesionada, també?
Sí, és evident i per suposat. És fonamental l'educació per aconseguir una societat millor, més cohesionada i convivencial. Perquè el que ens fa por de l'altre és el desconeixement, i això genera barreres. Sobretot si pensem en aquests col·lectius de persones immigrades que tenen orígens diversos i que, per tant, tenen les seves tradicions, tenen les seves cultures, tenen els seus menjars, tenen religions que en són llunyanes i desconegudes, i per tant, això genera, de vegades, la por a allò que no ens és conegut, no? Que no ens és proper. I, per tant, és fonamental que això es treballi des de la infància, perquè la diferència no ha de fer por. Nosaltres posem en valor la diferència. La diferència el que ha de generar és curiositat, perquè és enriquidor conèixer les cultures i les tradicions d'altres llocs del món, i no perquè viatgis a d'altres llocs del món, sinó perquè són els teus propis veïns i veïnes del barri que provenen d'aquests altres entorns diversos i culturalment diferents. Per tant, És bàsic que això es treballi des de l'escola. I, a més, és important recordar que els nens i nenes, a priori, no tenen els prejudicis i els estereotips que tenim la gent adulta. Perquè són molt curiosos i estan molt oberts.
Juguen amb avantatge.
I són molt creatius. Per tant, aprofitem que els nens i nenes són així d'entrada per fer aquest treball en l'educació, perquè ens trobem amb un material humà que és molt permeable i molt, molt obert i molt disposat a la curiositat, a enriquir-se i a ser creatius.
Com més coneguem la cultura del que ve a casa nostra, i això ve a col·lació del que ens explicava ara, menys vulnerable també fem el que arriba?
El que arriba és vulnerable per moltes coses. En primer lloc, perquè en la immensa majoria la gent que arriba immigrada, que no pertany al primer món, és gent que ha hagut de deixar família, cultura, relacions, afectes, per buscar trobar una vida millor per ells i pels seus fills, o per la seva família en concret. De manera que aquest ja és un primer tret de vulnerabilitat, no? És una marxa forçosa, és un èxode que és molt dolorós. Si aquesta gent, quan arriba a casa nostra, és acollida i se'ls dona l'oportunitat d'explicar-se, de compartir, aleshores, pels veïns i veïnes, aquell ja no és l'estranger. Aquell senyor o aquella senyora és el meu veí. I, a més, hem participat en activitats conjuntes on s'han fet menjars tradicionals de diferents orígens, i després gent autòctona d'aquell barri està fent un cuscús a casa seva, i són autòctons de Logronyo, no l'havien tastat mai. Per tant, l'acolliment des de l'afecte, des del respecte, des de l'apertura, dona una estabilitat emocional a aquestes famílies i, per tant, sí, les fan menys vulnerables.
Posem a la pràctica, si li sembla bé, tot aquest magnífic discurs. Per tant, què podem fer tots per una millor convivència, per una millor cohesió social?
Mira, jo crec que hi ha tres coses fonamentals que no són gaire complicades. En primer lloc, jo crec que caldria tenir memòria, perquè Espanya és un país que va viure en la primera meitat del segle XX i fins ben entrats als anys 60, com milers dels seus ciutadans van emigrar a d'altres països europeus per trobar una vida millor a través de la vida professional. Per tant, això cal recordar-ho. Nosaltres som un país que ha generat emigració. I, per altra banda, Catalunya és un país d'acollida. Per tant, per començar, memòria. Després, seguint per generositat i empatia. Hem de ser oberts de ment i no col·laborar, sinó treballar per la cultura de la pau. I la cultura de la pau entesa més enllà de l'absència de violències directes, sinó d'aquelles violències estructurals que generen tantes desigualtats socials, econòmiques, polítiques, d'accés a serveis públics com l'educació, com la sanitat. Per tant, de la promoció de l'educació en valors, que treballa el respecte mutu i el diàleg intercultural. Per tant, jo ho dic sempre, és una posició meva personal, però que és molt compartida amb la gent que treballem en el projecte, que és donar un pas al front per fer un treball actiu i ferm en la prevenció d'actituds racistes i xenòfobes i masclistes, treballant des d'una visió molt rigorosa i molt seriosa de la perspectiva de gènere. I, a més, m'agradaria afegir un concepte, que és d'aquest assessor que us parlava, el gurú dels temes comunitaris, en Marco Marchioni, que ell parla d'un concepte que jo trobo preciós, que és construir la comunitat de les cures, la comunitat de veïns i veïnes que tenim cura els uns dels altres.
Per últim, deixi'm preguntar-li què ens pot explicar del programa d'ajudes en projectes d'iniciatives socials que impulsen.
Sí, aquest és un altre projecte de l'obra social de la Caixa. És un projecte que dona suport a milers de projectes socials i solidaris relacionats amb diferents àmbits. La inclusió social, la lluita contra la pobresa infantil, l'atenció a la discapacitat, a la dependència, a l'envelliment, la interculturalitat, l'art per la millora social, projectes de formació, etc. Ara mateix en tenim dues d'obertes d'aquestes convocatòries, justament la d'interculturalitat i la d'acció social en l'àmbit rural. Aleshores, aquestes convocatòries, jo recomanaria a aquelles persones o entitats que estiguessin interessades en presentar un projecte que entrin a la pàgina web de l'Obra Social de la Caixa, perquè en l'apartat de projectes d'ajudes socials hi estan totes les convocatòries molt ben explicades, amb els terminis d'apertura i tancament, i especialment amb el document de bases que identifica quins són els requeriments que cal per presentar un projecte i que sigui sotmès a valoració.
Doncs ja ho saben, si volen participar-hi, només han d'entrar a la web de l'obra social La Caixa, així de fàcil. Coordinadora del projecte d'intervenció comunitària intercultural de la Fundació La Caixa, Beatriz Saez, ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres, per mi també.
A Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
Doncs avui també tenim en aquest estudi Eduard Ibáñez. Ell és director des d'abril del 2002 de l'entitat cristiana Justícia i Pau, amb 50 anys d'història. Llicenciat en dret i doctor en dret penal per la Universitat de Barcelona, va ser president de la Federació Catalana d'ONGs per al desenvolupament entre el 2007 i el 2009. Senyor Ibáñez, què tal? Molt bona tarda i gràcies
Hola,
per ser nosaltres.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Quina és la finalitat de l'entitat? A què es dedica Justícia i Pau?
Bé, ho has explicat una mica. Justícia i Pau és una institució de l'Església creada justament a Barcelona fa 50 anys. Bueno, justament, en realitat són 51 ara en aquests moments, no? Però creada pel papa Pau VI a nivell de la Santa Seu al 67, per tant fa 52, amb una intenció de fer el que el Concili Vaticà II va demanar, que és una església al servei del món, al servei en el sentit de fer el possible perquè en el món doncs regni la justícia, regni la pau, en el món, en un món en el que es respecti la dignitat de les persones i els seus drets, no? I l'Església es va sentir en aquell concili responsable de contribuir a això. I aleshores el Concili Vaticà II doncs va demanar un organisme que ajudés a l'Església a anar en aquesta direcció. El papa Pau VI, com deia, el 67 crea Justícia i Pau a la Santa Seu, i a continuació, en molts països i en moltes diòcesis del món, doncs es van creant comissions Justícia i Pau. En el cas de Barcelona, doncs va ser el febrer del 68, amb un encàrrec en aquesta direcció, no?, de contribuir a la promoció i defensa dels drets humans des de la perspectiva i des de l'experiència de l'Evangeli. Això és el que intentem fer. És un mandat molt, molt gran, molt gros, però intentem fer el que podem des d'aleshores.
Amb aquests 52 anys d'història, què s'ha aconseguit millorar pel que fa a la justícia i la pau d'aquest món? Què hem aconseguit millorar entre tots, eh?
Bé, jo crec que, esclar, seria molt, molt, molt complex i difícil de resumir, però jo crec que el món en moltes coses ha millorat. Jo crec que la consciència de la dignitat humana i dels drets humans ha avançat, que el respecte per la vida ha avançat, que l'exigència d'igualtat i de justícia ha avançat. Això no vol dir que en el món doncs, encara continua havent-hi injustícies tremendes, una violència insuportable i unes situacions de destrucció mediambiental enormes, no?, que cal seguir contra les que cal seguir lluitant. Però jo crec que ens equivocaríem en visions catastrofistes, de dir estem fatal, anem a pitjor. No, jo crec que la consciència del respecte per la dignitat de la persona ha crescut.
Quines activitats realitza la Fundació per aconseguir el seu objectiu?
Bé, nosaltres a Barcelona tenim la forma d'associació de laics. Som una associació pública de laics, per tant, doncs, en aquests moments són unes 500 persones associades que doncs, es reuneixen periòdicament, anualment, en una assemblea que elegeix els seus representants, no?, el seu òrgan de govern, no?, en aquests moments doncs, presidida per l'Eudald Vendrell. I doncs, el que es tracta és ser una veu que des de la fe, doncs, intenta contribuir mitjançant la sensibilització social, la creació de consciència, d'opinió pública, doncs, a un món on realment doncs, es respecti la dignitat humana. No? Aquesta és la seva... No només sensibilitzant i creant consciència i reforçant doncs, certs missatges, també incidint políticament en la mesura del possible, és a dir, influir en el bon sentit de la paraula, sobre els nostres governants, tant a nivell local com a nivell nacional, estatal, i a ser possible també internacional, influir perquè les lleis, perquè les polítiques públiques doncs, siguin cada cop més favorables a la dignitat humana, no? I contribuir també a que l'Església sigui cada cop més responsable i més compromesa en defensar doncs, la dignitat humana. No? Som una veu més, en realitat, perquè l'Església, afortunadament, doncs, hi ha una quantitat enorme d'institucions, de col·lectius, d'associacions, de moviments que fan el mateix, no? Cadascú des de les seves possibilitats i des del seu lloc, no?
L'Església ha de fer política?
L'Església ha de fer Política, en un cert sentit, sí. És a dir, l'Església ha d'influir sobre la política. L'Església, de fet, ho fa. L'Església, quan defensa els drets humans, està fent política. L'Església, quan defensa la vida, està fent política. L'Església, quan defensa la justícia social, la solidaritat, el respecte al medi ambient, en un cert sentit, està fent política. Però no ha de fer política en el sentit de pretendre doncs, tenir una, diguéssim, un paper com a actor en el govern dels països. O de les, no, perquè l'Església és el conjunt de cristians, cadascú des de la seva sensibilitat i des de la seva manera de veure el món, doncs, han de treballar implicats en, les diferents, en els diferents partits o moviments polítics, cadascú des de la seva... Això és el que va dir el Concili, no? També, d'alguna manera, no? Hi ha d'haver o s'ha de respectar la pluralitat d'opcions a l'hora d'afrontar els problemes concrets, no? Perquè els problemes concrets a vegades es poden afrontar des de diferents camins, des de diferents estratègies, no? I en aquest sentit l'Església ha de ser neutral. Ha de ser neutral i ha de permetre l'autonomia, que diu el Concili, de la realitat social, l'autonomia dels diferents governs. Per tant, en cert sentit ha de ser neutral i en cert sentit ha de ser militant, no? I de fet jo crec que és així.
Justícia i pau. L'Església també fa autocrítica d'aquests conceptes?
Ho fa i ho ha de fer, perquè què vol dir justícia i què vol dir pau no són conceptes absolutament evidents a primera vista, no? I, per tant, hem de continuar sempre reflexionant sobre què vol dir i què vol dir en cada moment històric, no? En cada moment històric es donen unes circumstàncies concretes que cal, en les que cal doncs, reflexionar conjuntament, i no només com a Església, sinó que són qüestions i reptes en els que cal reflexionar conjuntament amb altres tradicions religioses, amb altres tradicions ideològiques i, en general, amb totes les persones de bona voluntat. Voluntat, no? El que passa que nosaltres ho fem des d'una determinada experiència, que és l'experiència de la trobada amb Jesucrist i l'Evangeli, no? I aquesta és la nostra aportació específica i aquesta no l'hem de perdre mai, no? I hem de veure en cada moment què és el que des d'aquesta experiència de fe tenim a dir a la nostra societat, no? Que altres no aporten perquè venen des d'una altra perspectiva, i aquest és el nostre esforç sempre com a Justícia i Pau. Nosaltres tenim la vocació sempre de col·laborar en totes les nostres línies d'actuació amb altres col·lectius que treballa en una direcció semblant, i nosaltres hem de portar la visió, l'experiència, des de la fe. No?
Amb quin tipus d'entitats col·labora Justícia i Pau? Que ara m'ho deia, col·laborem amb moltes entitats.
Sí, per això mateix, doncs, des de sempre hem estat treballant conjuntament amb col·lectius, ONGs i associacions que en cada àmbit doncs, tenen alguna cosa a dir o estan treballant-hi, no? Tant de cristianes, nosaltres tenim una relació de treball molt, molt intensa doncs, amb Càritas, amb Mans Unides, amb Cristianisme i Justícia, etc., però també amb col·lectius no confessionals, no? Nosaltres, de fet, hem estat sempre doncs, a vegades promotors, fins i tot fundadors de xarxes i plataformes d'ONGs d'àmbit civil o laical, per dir-ho així, no? Preocupats doncs, pels drets humans, per la pau, pel desarmament, pel medi ambient, no? I aquesta és la nostra vocació específica. De fet, nosaltres estem, ja ho he dit a l'inici, no? Com que estem al servei de la societat, precisament el que ens toca és fer-nos llevat en la massa, que es diu també, no?, evangèlicament, no? Intentar ser allà on hi ha les persones que pateixen i treballar conjuntament amb aquells que intenten resoldre les causes que porten a que la gent pateixi, que pateixi doncs, la violació dels drets humans, la injustícia, la desigualtat, la pobresa, etc.
Quin tipus de professionals formen Justícia i Pau?
Nosaltres, com deia, som una associació laical oberta a qualsevol persona que vulgui doncs, col·laborar i treballar. I, per tant, tenim gent de tota mena de sectors socials, de tota mena de professions. Nosaltres som una entitat, d'alguna manera, podem dir, de voluntariat, per dir-ho així, no? Tenim un equip tècnic de professionals, entre els quals m'incloc, som quatre professionals que estem al servei d'una xarxa molt àmplia de voluntaris, no? En aquests moments a Barcelona hi ha aproximadament la diòcesi de Barcelona, unes 150 persones actuant voluntàriament, diferent regularitat o diferent intensitat, no? Uns més diàriament, altres més esporàdicament, no? Que són gent de tota mena de condició, edat i experiència vital, no? I aquesta és la nostra, en part, riquesa, no? Perquè tenim gent molt diversa, que cadascú aporta des de la seva professió, des dels seus estudis, des de la seva trajectòria vital, no? I això ho fem, també ho he de dir, no? En xarxa amb totes les comissions de Justícia i Pau de Catalunya. En aquests moments, pràcticament la major part de diòcesis de Catalunya compten amb un grup de Justícia i Pau i també amb moltes altres comissions Justícia i Pau d'Espanya i d'Europa. En aquests moments a Europa hi ha més de 30 comissions nacionals de Justícia i Pau que intentem doncs, treballar plegats en la mateixa direcció.
Ara em parlava d'Europa i, com saps, som a hores de que s'obrin els col·legis electorals i, per tant, es voten les municipals, però també es voten les eleccions al Parlament Europeu, els nostres representants. Què es fa des del Parlament Europeu per la pau?
Menys el que s'hauria de fer. Sovint Europa es mostra com massa preocupada pels seus propis interessos i pels seus, a vegades, interessos una mica egoistes. I, per tant, això és injust dir-ho així en general, perquè a Europa, afortunadament, doncs, també hi ha un esforç de moltíssima gent i de moltíssimes organitzacions de solidaritat internacional. Però Europa està massa capficada en ella mateixa. Europa hauria d'intentar fer un esforç de contribuir molt més decisivament a la pau. I això vol dir moltes coses. Vol dir multiplicar les seves polítiques de cooperació al desenvolupament, vol dir incidir molt més en els conflictes armats on té algun tipus de possibilitat d'incidir favorablement a la pau, vol dir deixar de vendre armes. Com a mínim això. Europa hauria de deixar de vendre armes a tants països que hi ha conflicte. Quan dic Europa, vull dir Europa en general i alguns països en particular. I en aquest sentit, Espanya és un dels grans exportadors d'armes del món. No sé si és el 7 o el 8 en aquests moments, no? I, per tant, el Parlament Europeu, tant de bo que fos un àmbit on es discutís dels problemes internacionals i es discutís sobre com Europa pot contribuir a resoldre aquests problemes i com pot contribuir a la pau i al desenvolupament. I no solament doncs, com Europa pot créixer econòmicament o com pot resoldre els seus problemes, que evidentment també ho ha de fer el Parlament Europeu. El problema és que el Parlament Europeu té un poder molt limitat. Com sabem, doncs, les decisions es prenen sobretot a la Comissió Europea i en els grans governs d'Europa, que en aquests moments doncs, tenen la paella pel mànec, no? I ens agradaria que el Parlament Europeu tingués molt més poder de decisió.
Què li sembla un conflicte com el que està havent, estem patint ja fa prous mesos al Mediterrani amb l'Open Arms?
Això és un exemple més del que deia, no? Aquest egoisme d'Europa que la fa tancar-se a la immigració, que veu la immigració com un perill, com una amenaça, la identitat o el benestar, no? Això és un error històric, un error històric. Nosaltres i tantíssima altra gent estem dient que Europa ha de canviar el seu paradigma mental respecte de les migracions. Ha d'entendre que això és un fet irreversible, que és un fet que, a més, és causat a vegades pel propi egoisme actual i històric d'Europa i, per tant, ha d'acceptar l'entrada de ciutadans d'altres països que fugen de la guerra, de la violència o simplement de la desigualtat, no? I acceptar que això és bo per Europa. No solament és bo, sinó que, segons com, és una necessitat davant de l'envelliment demogràfic de la nostra societat, no? I, per tant, ha de fer bones polítiques d'acollida, bones polítiques de protecció de les persones que migren, bones polítiques d'integració social i obrir la seva mirada a un creixement en identitari, en aquest sentit, no? Com créixer identitàriament vol dir créixer en la pluralitat de les noves cultures que ens estan aportant tant al nostre sistema social, no? I entendre que això vol dir doncs deixar de preocupar-se i obsessionar-se per unes fronteres tancades que són les que porten a la mort a tanta gent a la Mediterrània, perquè la gent ve pel mar perquè no pot anar amb vaixell regular o no pot venir amb avió. És a dir, el que ha de preocupar-se Europa és d'obrir vies regulars, legals i segures a la gent que vol migrar i no preocupar-se, en canvi, que és el que està fent ara, en tancar les fronteres que no fan que la gent deixi d'intentar de venir, el que passa que ho fan en condicions de perill, no? I el que ja ens sembla a molts absolutament, no?, pervers és, a sobre, sancionar aquells que intenten salvar vides a la Mediterrània, com s'està fent amb Open Arms. No?
Deixi'm preguntar-li i posar-me una mica a la pell de l'advocat del diable, si m'ho permet, perquè sé que hi ha molts polítics que ara li dirien sí, però el que està fent vostè és bonisme.
Això és fals. Bueno, depèn del que entenguem per bonisme. Si bonisme vol dir actuar bé...
O li diria, aquí no hi cap tothom. Això s'està dient.
Sí. Jo crec que aquests discursos que el que fan és... Són discursos egoistes i discursos de la por. Discursos que el que volen és veure només en la immigració perills. A mi em sembla que el que jo he dit és plenament realista. Europa ha de ser realista i ha d'entendre que continuarà venint gent i que això és bo per Europa i sobretot és bo si ho fem bé. Si ho fem bé, si simplement ens preocupem per tancar fronteres i excloure els que han entrat irregularment, excloure'ls i marginar-los, aleshores ens estem disparant contra el propi peu. Aleshores sí que la immigració és un problema. Però, en canvi, si ho fem bé, això és bo pels que migren i és bo per Europa. I això és realista. Això no és, en aquest sentit, bonista, si s'entén per bonisme, ingenu, jo crec que no. Jo crec que això és plenament realista. Europa necessita, a més, des d'un punt de vista fins i tot egoista, necessita l'entrada de noves persones. Altra cosa és que això s'ha de saber fer bé. Evidentment, nosaltres no som partidaris de simplement aixecar les barreres a totes les fronteres i que entri de qualsevol manera tothom de manera desordenada. Els estats tenen dret a ordenar la migració, però ordenar no vol dir tancar. Uh-huh. Ordenar vol dir permetre que s'entri de maneres regulars i segures, i això és el que no existeix. En aquests moments, la immensa majoria de països pobres tenen tancada la seva frontera amb Europa. I això no solament això és contrari en aquests països, en aquestes persones, i és contrari als mateixos interessos d'Europa.
Anem per una altra banda. Què és el CIOF?
Servei d'Informació i Orientació a l'Objecció Fiscal. Això és una tasca molt bonica que nosaltres ara últimament no tenim tanta capacitat de fer, però que hem fet des de Justícia Pau durant molts anys i que continuem donant suport, que és assessorar aquelles persones que estan fartes de que els seus impostos es dediquin a la despesa militar. Estem assessorant-les perquè exerceixin el que s'anomena l'objecció de consciència, que és una mena de desobediència civil a una llei que ells i nosaltres considerem injusta, que és que t'obliguin a que una part dels teus impostos es dediquin a la guerra i a la violència, no? I, per tant, el dret a que aquesta part dels teus impostos no sigui obligatòria i la puguis destinar a altres finalitats socials. Això avui dia és il·legal, i, per tant, si ho fas, doncs, Hisenda t'embarga i et reclama aquests diners, i fins i tot et podria arribar a sancionar, cosa que, afortunadament, no fa. Però, evidentment, el poden reclamar aquests diners i, a més, amb interessos, no? Per tant, és un exercici bastant arriscat. Nosaltres, durant molts anys, doncs, hem animat a la gent a fer aquesta animat i assessorat els que volien i volen això, fer aquest exercici de desobediència. I, sobretot, animem a la gent a que protesti i exerceixi els seus drets d'altres maneres, no només deixant de pagar aquests impostos, que no només es deixen de pagar, sinó que es destinen a una finalitat social. Uh-huh. No deixes de pagar, et costa el mateix. El que passa que aquests diners els dediques a una ONG o a una altra finalitat social, no? Però el que estem animant a la gent és que no només faci aquest exercici, sinó que expressin públicament davant dels seus electors, dels seus polítics els quals elegeixen, els partits polítics amb els que tenen relació i en general el seu entorn social, exigir a l'Estat espanyol a reduir la despesa militar. I que Europa redueixi la seva despesa militar en aquests moments és una barbaritat. Estem a prop del 2% del PIB d'Europa dedicat a la despesa militar i a les armes. Això és un contrasentit total. Són diners que es perden, que podrien anar dedicats, doncs, a l'educació, a la promoció de la pau, del desenvolupament, i que farien un món més segur. Aquests diners dedicats a polítiques socials i a polítiques de pau són realment molt més eficaços que no posats a armes, perquè al final les armes el que genera és una espiral de més violència, no?
Deixi'm intentar ser una mica civil amb aquesta qüestió, si me'n surto. A l'Estat espanyol correm el risc de que hi hagi una miqueta menys de justícia?
Bueno, l'Estat espanyol, en alguns aspectes, ha retrocedit. En aquests moments, sobretot a partir de la crisi econòmica va generar un atur desbocat, va generar un creixement de les desigualtats, una baixada dels salaris, una precarització laboral gravíssima, i en aquests terrenys hem anat endarrere. I, per tant, cal un esforç per revertir tot això. En altres terrenys també hem retrocedit. En el terreny democràtic clarament hem retrocedit. En aquests moments, doncs, ho estem veient, no? Com l'Estat espanyol, davant d'un moviment independentista que, doncs, ha pres determinades decisions que han estat considerades il·legals per part de l'Estat espanyol, doncs ha procedit a la repressió d'una manera violant les garanties legals i democràtiques de qualsevol estat de dret, i està, doncs, en aquest sentit, retrocedint i violant principis elementals d'una democràcia, no? Tots aquests terrenys hem retrocedit, però no deixem de tenir esperança de que això es pugui corregir, no? Però per això cal moltíssima gent conscienciada, organitzada, militant en organitzacions, i aquells, doncs, que vulguin contribuir també a la feina que fem modestament des de Justícia i Pau, doncs ens encantarà poder-los rebre, poder-los acollir. Som una entitat que accepta qualsevol tipus de dedicació i també, doncs, suport econòmic, ens fa molta falta.
Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau de Barcelona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al Més Enllà de la Parròquia de Ràdio
Estel. Gràcies, gràcies a vosaltres.
A Ràdio Estel, Més Enllà de la Parròquia.
Doncs fins aquí un altre programa de Més Enllà de la Parròquia. Si volen més, ja ho saben, la propera setmana els esperem amb l'equip habitual, en Xavi Aguilar a les tecles del so, en Virginia Espadaler al control de la producció, i qui us parla, Joan Trias. Us esperem aquí a Ràdio Estel. Adéu-siau.
BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balmes 171 de Barcelona.
ABMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança.